tenim aquí assegut amb naltros el conseller d'entre altres àrees de mobilitat, en Rafa González. Molt bon dia, Rafa.
Bon dia, gràcies.
Aquí volem preguntar sobre una sèrie de temes pendents, àmbits que estan pendents de resoldre o dels que volem saber una miqueta més, i ho farem ara. Hi ha qüestions que han sortit en les darreres setmanes, com la mola, la mobilitat de la mola, el calor desmort, també doncs Formentera Eco i altres qüestions. Comencem parlant, per qui no sentís la tertúlia d'ahir, sobre la contrata del transport públic en bus a Formentera. Recordem doncs que aquest cap de setmana hi ha hagut certa tensió. El Consell ha instat a l'empresa que ara mateix té l'adjudicació d'aquest transport públic doncs a restablir les línies de bus en la seva màxima expressió, o màxima, o acostant-se a la màxima, i també va coincidir aquesta notícia amb un comunicat de premsa del grup Sa Unió, en el que es queixava de forma contundent sobre no només la manca doncs de línies ara mateix en servei, sinó també doncs el problema doncs de la licitació del nou contracte, que s'ha enredarit molt. Pels qui no van escoltar i la tertúlia, senyor González, com tenim la licitació de la nova contracte?
Bé, doncs, com comentes, en el dia d'ahir ho vam poder expressar i comunicar en aquesta ràdio, Ràdio Illa. I bé, primer començar a nivell genèric del transport públic a Formentera en els últims anys, i tenint en compte no només la temporada d'estiu, sinó tant l'estiu com a l'hivern, i el servei tant per residents com per turistes. Hi ha que dir que el servei de transport públic en aquests moments és millorable. És millorable, i per donar-hi solució als problemes que tenim ara mateix, que és la principal queixa i en fonament, és que el transport públic actual no dona resposta a les necessitats de mobilitat de la nostra població, ja siguin residents o turistes, perquè ha canviat en els últims anys i el transport públic no ha fet la mateixa evolució. I per aquest motiu, des de ja fa uns anys, s'està fent una feina important, una feina que en aquests moments no és visible, perquè és més de documentació, de recull dades i de fer propostes i deixar-ho per escrit, que és la nova proposta de transport públic. La nova proposta de transport públic es pot veure en el Pla de Mobilitat Sostenible, que està publicat a la pàgina web del Consell de Formentera. En l'última sessió del Consell d'Entitats, que es va fer a finals del mes de febrer, també vaig tenir l'oportunitat d'expressar a tots els assistents quines les línies amb les quals estem treballant. També hem fet un tràmit important, que era publicar-ho en el butlletí oficial de la Unió Europea, perquè estem obligats a fer-ho amb un any d'antelació abans de poder iniciar la licitació, els tràmits que administratius que s'han de realitzar, i en aquests moments ens trobem, una vegada superat tot això, aquesta publicació europea i aquest pla de mobilitat, amb la redacció d'esplecs, perquè dins aquest 2020, aquest any, sigui una realitat s'inici de la licitació, i perquè en el 2021 sigui una realitat el nou servei.
No anem una miqueta tard. Jo recordo una entrevista amb vostè ara farà un any, a finals de l'estiu de l'any passat, on els terminis eren d'un any menys. O sigui, parlàvem de que el 2020 hi hauria la licitació i que tindríem nova contracte. Ara ho hem posposat un any més.
Doncs en l'última vegada que vaig parlar amb aquestos, en aquest estudi, que també ho vaig comentar en el ple del Consell de Formentera, la data que teníem era que en els primers 6 mesos es pogués iniciar la licitació, però dins aquests 6 mesos de quan es va comunicar hi ha hagut un estat d'alarma que, desgraciadament, ens ha obligat a estar amb uns altres temes urgentíssims, prioritaris amb una crisi sanitària que encara estan patint i que no hem superat, i per aquest motiu, doncs, aquests 3 mesos que hi ha hagut seran els 3 mesos que necessitarem ara per acabar de tancar els plecs, i respecte a aquelles dades, doncs, mos hem endarrerit aquests 3 mesos, però seguim amb la mateixa convicció i amb els mateixos objectius d'aconseguir per Formentera un millor transport públic i que de veritat estigui pensat per als residents i que també els turistes, quan es visitin, doncs, els doni respostes a la seva necessitat de mobilitat.
El transport públic, que ara mateix és millorable, ho ha dit vostè només començar l'entrevista, costa d'entendre que amb gent per EFA governant els darrers 13 anys, primer 8 en coalició, després 4 en majoria absoluta, i vostè com a conseller de mobilitat els darrers 5 anys, doncs costa entendre que en un partit que es declara, doncs, amic o una miqueta, doncs, conscient i compromès amb la sostenibilitat, i per tant, doncs, ha dut a terme les mesures valentes, com per exemple la limitació, doncs, de vehicles a la nostra illa, el transport públic hagi quedat una mica, doncs, postergat, hagi quedat una miqueta com un objectiu, doncs, que no s'ha, en fi, s'ha treballat d'una forma, en fi, prioritària, pareix ser. Feu una mica d'autocrítica?
No puc compartir el raonament que s'ha fet en aquests moments, amb el sentit de que sí que ha estat una prioritat. Una altra cosa és que dels grans projectes que s'estan fent, aquest serà l'últim gran projecte que es portarà a terme i que serà una realitat. Però això no lleva que s'hagi estat fent feina i que no sigui una de les grans prioritats que té el meu partit, Gent per Formentera, i ara estan dins de l'equip de govern en coalició. Hi ha que destacar el fet, i ho vaig comentar en el Consell d'Entitats i també en altres entrevistes que m'han pogut fer altres mitjans de comunicació, que el Pla de Mobilitat es sustenta en 2 grans projectes i jo sumo el Pla de Mobilitat com el 3er gran projecte. Tenia que anar per ordre. Primer teníem que tenir un Pla de Mobilitat Sostenible. El Pla de Mobilitat Sostenible es va començar a treballar en el 2017, es va poder finalitzar en el 2018. A continuació del Pla de Mobilitat Sostenible, els 2 grans projectes que recull són la regulació d'entrada de vehicles i el transport públic, que són 2 projectes que s'han de portar en paral·lel perquè un no s'entén sobre respecte a l'altre. I el que hem fet va ser, ja que vam aconseguir per part del govern balear, després de demanar-ho i instar-ho des del Consell de Formentera, aquesta llei de sostenibilitat que l'any passat, l'any 2019, ens va permetre regular l'entrada de vehicles, vam prioritzar aquell projecte perquè ja ho teníem a tocar, i ara el següent que vindrà serà el transport públic. Tota la resta de mesures que recull el Pla de Mobilitat Sostenible, un pla de mobilitat pensat per 8 anys, depenen d'aquests 2 grans projectes, i per això són els 2 primers projectes que es tenen que fer i que estaven recollits en el curt termini dins d'aquest pla de mobilitat, i estan fent aquesta feina. Un altre punt també que considero molt important és que no serà una nova concessió que es pregui l'actual, serà completament diferent. Estan parlant de noves línies, estan parlant...
Pots avançar alguna cosa en relació a això? Com es traslladarà, com es traduirà aquest pla de mobilitat sostenible en la nova contrata, en el nou projecte, doncs, de transport públic a Formentera?
Bé, doncs serà una concessió que tindrà 2 línies que funcionaran tot l'any, que seran la línia 1 i la línia 2, que treballaran de forma coordinada per donar millor servei en els punts que tenen coincidents, i que estiran coordinades també en les barques, perquè quan s'arribin a Esport surti una barca a continuació i quan s'arribi a Formentera també es pugui agafar l'autobús. I tindrem una línia que actualment és la línia 1, que dona la volta a l'Estany Pudent en sentit horari. Això vol dir que va des Pujols cap a Sant Ferran, cap a Sant Francesc, cap a la Sabina, i de la Sabina tornant a Pujols. Què implica una línia com la que tenim en aquests moments? Que per anar de Sant Ferran a Sant Francesc vas directe, però per anar de Sant Francesc a Sant Ferran has de fer un tour per la Sabina i per els Pujols, amb la qual això fan darrere la gent per agafar l'autobús. La nova línia que tenim pensada com a línia 1 anirà de la Sabina a Sant Francesc, Sant Ferran Espujols i tornarà per es mateix recorregut. Això el que farà és que, per exemple, Sant Francesc i Sant Ferran, que és on tenim més població, Formentera, on tenim equipaments educatius, on tenim equipaments esportius, on tenim l'administració, doncs estigui molt millor connectada i estiguin connectats a aquests pobles cada mitja hora. La línia 2 continuarà sense mateixa, és l'única línia que es queda tal qual, que és la línia que va de la Sabina fins a la Mola, i com he dit que aniran coordinades, aquestes línies tindran una expedició tant a l'hivern com a l'estiu i amb els mateixos horaris, perquè un resident que l'utilitza tot l'any no noti diferència amb el seu servei en hivern i en estiu, sigui igual de bo en les dues temporades. Doncs com aquestes línies tindran una expedició cada hora i coincideixen aquests itineraris per la Sabina, Sant Francesc i Sant Ferran, doncs cada mitja hora aconseguirem que aquests tres principals nuclis de Formentera, on hi ha més residents i on hi ha esport, doncs, i a més on tenim entremig la zona sociosanitària amb l'hospital i també la zona industrial, doncs quedin ben cobertes i donin molt millor servei respecte al que tenim ara. Després, a partir de maig, es determina una temporada mitja on comencen a haver serveis nocturns i també serveis turístics, que a partir del 15 de juny fins al 15 de setembre serà el màxim servei que tindrem a Formentera. A més, són dates que coincidiran aproximadament amb la regulació d'entrada de vehicles, és a dir, el màxim servei de transport públic el tindrem quan tindrem regulada l'entrada de vehicles a Formentera. I després, a continuació, entre el 16 de setembre i el 31 d'octubre, tornarem a tenir la temporada mitja. El que significa, tant en temporada mitja com en temporada alta, és que a part de les dues línies regulars que seguiran donant el mateix servei que presten en hivern, tindrem dues línies nocturnes, que segons la temporada donaran servei fins a més tard o no, i també i quatre línies turístiques, que sortiran tres d'elles des de la Sabina, una des d'Espujols, i connectaran amb les principals platges de Formentera, com són Illeta, Serenals, Cala Saona. I d'aquesta forma, si les recuïm totes...
Són vuit línies.
Tenim... Perdona, doncs mira, n'hi ha una més. Hi ha CL3, també, que és una línia regular, que també dona servei durant l'estiu. En total són nou, llavors. I aquesta d'aquí és idèntica a la de la Mola, la línia de la Mola, però en comptes de passar per Sant Francesc passarà per Espujols. D'aquesta forma també se podrà anar d'Espujols a la Mola directament i, per exemple, donarà bon servei els dies de mercat a la Mola.
Hi haurà nou línies a l'estiu. Ara quantes n'hi ha? Tres?
Ara mateix en tenim cinc, si no estic equivocat.
Passem de 5 a 9. Consideres que aquesta nova contrata que serà revolucionària en aquest sentit?
Efectivament. Serà revolucionària perquè donarem servei a tots els nuclis de població de Formentera, perquè connectarem a indrets turístics com poden ser els fars, tant el far de la Mola, però també hi haurà una línia que arribarà fins a es far d'Escap, a la zona on hi ha habilitat el pàrquing, després hi ha que anar a peu en bicicleta, i perquè també donarem accés a les principals platges de Formentera.
Teniu por que aquesta licitació quedi buida?
Bueno, sempre pot haver una part d'incertesa, però consideram i estan fent la feina perquè es puguin presentar tant empreses de Formentera com alguna empresa de fora que es pugui interessar.
Molt bé. Exigireu algun tipus de mesura a l'empresa, a les empreses que es presentin, de caràcter sostenible pel que fa a les característiques dels autobusos?
Sí, els autobusos no podran ser d'unes dimensions tan grans com les que hi ha ara. Hauran de ser més curts, hauran d'estar més adaptats en els passatgers que hi porten, perquè ara podem veure autobusos molt grossos que no porten molta gent, i estaran més adaptats en aquesta demanda, i també amb el que he explicat, la freqüència serà molt superior, amb la qual tindrem la capacitat de portar molta més gent, encara que aquests autobusos siguin més petits. I també dins de les possibilitats, els vehicles han de ser, segur que seran més sostenibles des que ara mateix, i dins de les possibilitats, si puguen anar cap a vehicles híbrids o elèctrics, també hi treballarem.
És un pla realment ambiciós, que us agradaria que es fes realitat, doncs d'aquí una miqueta menys d'un any, per a la primavera de l'any vinent, no?
Efectivament. O sigui que la pròxima temporada turística podem tenir el nou servei.
Molt bé. freqüències, dius que augmentaran significativament, per tant, no només és revolucionari pel que fa doncs, el número de línies i els punts que connectarà, sinó també, molt important, la freqüència.
Efectivament.
Molt bé, doncs restarem a l'espera en relació a aquesta qüestió. Aquesta setmana també entrevistàvem representants dels veïns de la Mola que expressaven el seu malestar, la seva preocupació en relació a la velocitat amb la que circula a la Mola. Parlant d'altres qüestions, amb tema autobús, que de moment s'ha solucionat, però aquest tema, la velocitat en el nucli urbà de la Mola, com teniu previst posar-hi remei a gestionar-lo?
Bé, crec que també és un tema important, el fet de limitar la velocitat dins els nuclis urbans per motius de seguretat, i portam ja anys i amb mesures reals que hem aconseguit de baixades de velocitat importants a altres poblacions. La última i més notòria podem parlar de l'avinguda Joan Castelló Guasc a Sant Ferran, amb l'última reforma que s'ha fet. Llavors, mesures i alternatives per poder reduir la velocitat n'hi han, i arrel de la petició que ha fet aquesta associació, doncs estudiarem quina és la més viable, en aquest cas a l'avinguda de la Mola, per reduir la velocitat, perquè coincideix exactament amb les nostres intencions i també amb el que queda recollit al Pla de Mobilitat Sostenible.
Però necessita d'una actuació més o menys ràpida, no?
Necessitarà d'una actuació, el que passa és que si aquesta actuació necessita de fer obres, s'hauran de posposar després de l'estiu, però ens hi posem a treballar, o de fet hi estem treballant ja amb quines alternatives poden haver perquè siguin una realitat el abans possible.
Un altre punt negre és el de la creuera, el creuament a Porto Salè. Es van anunciar algunes mesures. Com tenim la situació en aquest creuament?
Bé, el creuament de Porto Salè, en els últims dos anys, desgraciadament, hem tingut accidents molt greus amb víctimes mortals. Necessitava d'una actuació urgent. Aquesta actuació estava prevista per el primer trimestre o per els primers quatre mesos d'aquest any, i tot i l'estat d'alarma han pogut realitzar aquesta actuació. De com teníem la via fa uns mesos a com la tenim ara, ha canviat substancialment, perquè ara és un punt en el qual ja no es pot adelantar, abans sí, i el fet que hi haguessin xocs perquè un vehicle xocava contra un altre en el qual arribava per culpa de la velocitat, creiem que amb aquesta mesura es reduiran considerablement. De fet, ja
fer una línia contínua.
Una línia contínua que eviti els avançaments i d'aquesta forma eviti situacions de risc com es podien abans. Ara és menys probable que es puguin produir. I per una altra banda també la velocitat. Abans aquest punt estava limitat a 90 km per hora i ara s'ha reduït a 70. I també en aquest indret, que no només la cruïlla de Porto Salè, sinó també l'accés i la sortida de la Sabina, s'ha millorat moltíssim la senyalització, com he dit, tant horitzontal amb la pintura com vertical amb senyalització, i esperem que aquestes mesures siguin efectives i que no tornem a tenir que lamentar víctimes com hem tingut que lamentar en els últims anys. I de fet, en les últims setmanes o mesos des de que s'ha fet aquesta actuació, no hem patit situacions tan greus com teníem altres anys, i això era el que volíem, i esperem que continuï així.
No es contempla un badent amb l'arribada a la creuera?
Els badents els contemplam en els accessos als nuclis urbans. Llavors, quan tu vas amb una via interurbana que comunica dues poblacions, en el moment que entres a la població és quan et trobes el badent. Per aquest motiu ens trobem un badent quan arribem a la Sabina, també ens trobem badents en els extrems del polígon industrial, que també
us
és una zona urbana.
Es van establir-se la 2014, 2013, 2014, nous.
Exacte, i també quan arribes a Sant Francesc, on hi ha la policia i la Guàrdia Civil, també abans d'arribar a Espinport també te trobes un badent. Estan en els punts on és més recomanable que hi estiguin. A una carretera interurbana i pròxima a una intersecció no és tan recomanable que hi hagi un badent, i s'ha d'estudiar altres alternatives que existeixen. I de fet, a part de les mesures que s'han fet fins al moment, estan treballant perquè pròximament es pugui instal·lar un radar que sigui l'element que garantitzi que respecte la velocitat en aquest indret i que sigui ja la solució definitiva perquè no ens trobem en les situacions que s'han pogut produir fins al moment.
Mm-hmm. Canviant de qüestió, Formentera Eco, tenim dades fresques?
Així és. Tenim dades de la primera quinzena de juliol, quasi hem arribat en els 18.000 vehicles de mitjana.
18.000 diaris.
18.000 vehicles diaris autoritzats de mitjana, quan l'any passat vam estar sobre els 19.000. Uh-huh. Hem estat 1.000 per baix. Un poc de forma similar, també vam estar uns 1.000 per baix el primer dia de juliol, i estem en unes xifres molt similars a les de l'any anterior, amb la qual cosa aquí destacaríem el fet de que hi ha una temporada turística no, òbviament, no tan important com dels últims anys, per la crisi sanitària que han passat. Era d'esperar que no fos tan forta, però estem amb uns números similars, amb el qual la gent ens està visitant. Això per una banda, però també és punt més important en quant a sostenibilitat, és que estan per baix del sostre de vehicles que ens hem establert i fins al moment, fins a dia d'avui, estan complint amb aquestes mesures.
Enguany es va decidir no rebaixar el màxim d'entrada per mor a facilitar que la temporada turística tingués cara i ulls després d'aquesta pandèmia. Creus que si algú fa la lectura de que això és un any perdut per aquest projecte, se li hauria de dir que és un any de consolidació del projecte, que la gent es vagi familiaritzant, que la gent que té per a acostum visitar Formentera, que ja sàpiga que ha de fer aquest tràmit amb el seu cotxe, etc. Que encara que enguany no haguem rebaixat el sostre a nivell de procediment, la gent es va familiaritzant amb la metodologia.
Però hem de tenir en compte que sí, hem rebaixat. L'any 2019, l'any anterior, el que vam fer va ser posar sostre de vehicles del 2018. Uh-huh. I aquest any, en el mes de febrer, van comunicar i van traslladar en el Consell d'Entitats que ho va validar, que aquest any rebaixàvem un 4% el sostre de vehicles. Llavors, el sostre de vehicles d'aquest any respecte a l'estiu anterior és d'un 4% menys, uh-huh, que afecta en els vehicles dels turistes que ens visiten i també en els vehicles de lloguer que poden haver a Formentera. I amb aquesta rebaixada d'un 4%, que signifiquen uns 900 vehicles, continuem amb un objectiu 4 anys, que també ho vam explicar aquest any, sí, que és de rebaixar un 16%. Amb els estudis que vam poder fer, consideram que rebaixant un 16% el nombre de vehicles que va a Formentera l'any 2019, estirem en una situació que la nostra xarxa viària funcionarà correctament i no arribarà a moments de saturació. Uh-huh. Llavors, el que han fet ha estat aquest 16% de rebaixada, aplicar-ho en 4 anys i durant 4 anys cada any baixar un 4%, i aquest és el primer. Amb la qual cosa, crec que continuem amb l'objectiu d'arribar a la sostenibilitat i també estem consolidant el projecte perquè la gent coneix l'eina, les navilieres estan donant-se informació i quan la gent es compra el bitllet amb destinació Formentera per al seu cotxe, a la vegada fan la reserva per Formentera Eco.
Uh-huh. 18.000 diaris autoritzats, quin és el sostre de diari?
Aquest any estem, números aproximats, 21.500.
21.500, per tant no hi ha gent que s'estigui quedant fora?
En aquests moments no. Però també hem de ser conscients que el moment punta està sobre el 10 d'agost.
I el 10 d'agost el sostre no canvia, el límit és el mateix per tota la temporada.
El límit és el mateix per juliol i agost.
I teniu alguna idea de reserves, com va per l'agost?
Doncs tenim la informació, jo ara mateix no l'he pogut mirar, no la disposo en aquests moments, però òbviament està tot a la base de dades i ho podem conèixer. A nivell de reserves, també ha que dir que eren similars a les de l'any passat, el nombre. I un fet molt destacable també era que quan estàvem en la desescalada de desconfinament, cada setmana que passàvem de fase i que ho fèiem amb una setmana d'antelació a la resta de l'Estat, doncs notàvem un augment de reserves aquella setmana a Formentera Eco. O sigui, es parlava de Formentera i la gent volia venir a Formentera, o pensaven en altres. I quan va acabar l'estat d'alarma va haver un altre repunt de reserves.
Molt bé, fins aquí aquesta part de l'entrevista. Ara el meu company David Sabetes aprofundirà sobre una altra qüestió que lamentablement doncs, n'hem d'informar constantment, que és la saturació insostenible que hi ha doncs, als accessos d'escaló d'Esmort. Molt bon dia, David.
Molt bon dia. Doncs sí, però aquesta vegada parlarem d'una bona notícia, i és que els darrers dies s'han iniciat les feines per acabar de delimitar aquest camí d'accés a Caló d'Esmort, que ara evita situacions com la del passat cap de setmana, quan els serveis d'emergències van haver d'accedir a la zona per atendre un banyista que havia patit un atac epilèptic, i ambulàncies i de més vehicles van tenir certs problemes d'accés i maniobra a causa dels cotxes mal aparcats en una zona que, per cert, és d'aparcament prohibit. Quines actuacions s'estan fent i es faran, i com quedarà aquesta zona?
Bé, aquesta zona, la zona d'Escaló d'Esmort, s'han realitzat diverses actuacions en els últims anys, tot i que encara no hem arribat a la solució definitiva, que esperem que aquesta ja sigui la definitiva, la que estaves comentant, que des del Consell ja hem iniciat. Primer vam tenir problemes, i estic parlant de fa uns 3 anys aproximadament, i venien els veïns d'aquests camins, parlo del camí d'Escaló d'Esmort, però també del camí de Ram, que van venir a l'àrea de mobilitat a comunicar els problemes que allí patien. El que van començar el primer any va ser amb una senyalització en els punts on hi havia la vegetació més degradada, per evitar que la gent continués aparcant allí i que anés degradant aquell espai, i que impedís també l'accés de vehicles d'emergència. El primer any va funcionar relativament bé. Després, el segon any, es va desviar tota aquesta gent cap al camí de Ram, en el qual també vam haver d'actuar fa 2 anys. I ara ha evolucionat i ha tornat cap al camí d'Escaló d'Esmort. El que estem preparant en aquests moments, que ara mateix el que s'ha fet és el replanteig, però s'han d'iniciar també la instal·lació d'espal i de la corda definitiu que delimitarà per on es pot circular, serà que Escaló d'Esmort es podrà circular per arribar a les cases que hi ha, es podrà circular, aturar, que baixi la gent del cotxe i el conductor sortir per anar a aparcar a la zona d'Escopinar, on estan els hotels d'Esmariland i Riu la Mola, i aquest indret haurà de quedar sense ningú vehicle aparcat. Per la forma d'aconseguir-ho serà, en gran part de recorregut, posar, com he comentat, pal i corda, perquè la gent això pugui circular, però en cap moment es pugui aturar, perquè si el vehicle s'aturés quedaria mig del camí i molestaria. D'aquesta forma evitarem que aquests vehicles s'aturin allí. I també amb això, un punt molt, molt important, i que desgraciadament va haver de realitzar-se una actuació per part dels serveis d'emergència l'última setmana, doncs que si això torna a passar, doncs que els vehicles puguin arribar fins al final d'una forma ràpida, àgil, i que no tinguin que patir els inconvenients que van haver de patir l'última vegada.
I en el cas d'aquesta gent no molt agraciada intel·lectualment, que no sap interpretar les senyals i que aparca igualment, per exemple, ahir, malgrat que es veien les piquetes i es veien les cintes, hi havia motos, i fins i tot a una banda havien tirat la corda i els pals, i hi havia un mini aparcament de motos, cotxes. Qui té la potestat d'anar a multar allà? Perquè, clar, és un camí... els efectius de les forces de seguretat en aquesta illa són pocs i s'han de repartir. A qui es pot denunciar o qui s'ha de cridar? Pot arribar la grua fins allà? Perquè jo no l'he vista gaire voltant per allà traient cotxes.
Bé, tenim un problema en aquest indret, i després també li hem de sumar el fet de que la policia local i la Guàrdia Civil tenen moltes altres feines a part d'aquesta problemàtica. I per aquest motiu, en situacions s'han de decidir quina és l'actuació més urgent que han d'actuar, i potser s'ha d'Escaló d'Esmort, tot i que és important i a nivell de mediambiental especialment, potser no es realitza l'actuació en aquell indret. Per aquest motiu, l'actuació que estan plantejant és per ajudar a la nostra policia que ha de vetllar perquè es compliment de les normes. I s'ha fet que amb aquest pal i corda evitar que hi hagi aquell cotxe aparcat per evitar de fer la cridada de que vagin a retirar aquest vehicle. Tot i així, si és molest i s'ha de retirar, es pot avisar tant a la policia local com a la Guàrdia Civil perquè realitzin les actuacions pertinents i es sancionin o retirin aquests vehicles si així ho consideren.
Mm-hmm. Aquestes actuacions s'estendran també al camí de baixada cap al quiosc Bartolo, perquè ja et dic ara també que la gent es va desplaçant cap allà. On no hi ha palicorda, sembla ser que hi ha cotxe.
Doncs allí no estava previst inicialment, però sí que és veritat que amb el replanteig que s'ha fet ja es comença a posar palicorda també cap a aquell indret per evitar aquest problema i aquest desplaçament dels vehicles cap a una altra banda. Aquí és la solució ideal perquè la gent pugui seguir accedint en aquesta platja i també per garantir la sostenibilitat i que la vegetació estigui en correcte estat i que els vehicles d'emergència puguin accedir, es poder aparcar a la zona urbana que hi ha i anar caminant fins a Escaló d'Esmort amb un passeig que realment és agradable.
Uh-huh. I bé, ja per finalitzar, passeigs agradables són 10 minutets, 12, un quart d'hora si realment vols aturar-te a fer fotografies, a més a mar barat, que ara que faci sol vas més o menys cobert, però esclar, arribes al final, hi ha un descens que és una mica com Moisès a les aigües, doncs allà les dunes s'han obert, les arrels estan arrencades de tanta gent que hi ha passat, milers i milers de persones acumulades. Allà potser s'hi hauria de muntar alguna mena de passarel·la, alguna mena de protecció, de manera que això es pugui revertir. No sé quina administració s'ha d'encarregar, quina porta s'ha de cridar per aconseguir aquesta fita.
Bé, doncs, bueno, és una proposta interessant. De fet, ara recordo la intervenció que es va fer a Illetes i a la resta del litoral de Formentera en el seu moment, que amb les passarel·les i la delimitació de itineraris per poder caminar, doncs han donat un resultat molt positiu, amb una recuperació de les dunes molt importants, i segurament en aquest indret potser una actuació similar podria ser positiva. Però s'escapa a les meves competències, tot i que sí que la valoro com a positiva a la mesura, i hauríem de veure quina és l'administració que li toca per tema de costes o zona protegida. Segurament s'haurà, més d'una administració estarà implicada, però això no lleva que no sigui un projecte polític interessant perquè es realitzi i poder garantir en millor estat de conservació aquest entorn.
Perfecte, idò creuarem els dits i investigarem a veure quines administracions poden fer-se càrrec d'aquesta inversió en la natura i en aquell espai que, com la resta de l'illa, mereix ser respectat.
Efectivament. Coincideixo i a veure si ho aconseguim.
Moltíssimes gràcies, conseller González, per la seva vinguda avui als platós de Ràdio Illa i que passi molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres i agraït per convidar-me.